Ara sentireu una selecció dels millors programes de la temporada de l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Soc mare d'un nen que ara farà 5 anys i ell, des que va néixer, va tindre una autonomia d'espai per excel·lència. Vivim molt a prop del bosc i ell ha investigat lliurement el seu entorn i el seu món. Però clar, quan parlem d'autonomia, no només estem parlant de llibertat d'espai propi, sinó també la llibertat de decisions, d'opinions i d'aprenentatge. I crec que això s'aconsegueix amb la minimalització de control sobre aquestes. Per experiència pròpia, crec que sí que és completament possible viure amb nens i respectar la seva autonomia. De fet, podria dir que és molt més tranquil.
Avui, a l'Ofici d'Educar, com podem fomentar l'autonomia de les criatures? Els éssers humans venim al món del tot dependents i els cuidadors, normalment el pare i la mare, són imprescindibles per sobreviure. Com a espècie ens convertim molt a poc i amb molta ajuda en individus capaços de subsistir pel nostre compte i ser independents. Però com ens convertim en autònoms? Diu la psicòloga Carme Tió de Pol que durant la primera infància, nens i nenes han d'anar adquirint, perquè ho poden fer, tots els hàbits d'autonomia que els permeten responsabilitzar-se i cuidar del seu cos i de les seves coses. L'alimentació, la higiene, vestir-se sols, buscar la roba, l'ordre, i també poden començar a participar en petites tasques domèstiques, com fer-se el llit o posar la taula, perquè els permet demostrar que són útils i capaços, malgrat que s'equivoquin, i això permetrà a la llarga afirmar la seva autonomia i personalitat. Però com podem fer fills i filles autònoms i valents? I quins són els perills de tenir fills molt dependents? Què els hem de començar a deixar fer sols, o potser amb ajuda? I com podem gestionar les nostres pors com a pares i mares davant del seu desig de ser autònoms? Per parlar-nos de com fomentar l'autonomia dels fills ens acompanyen
Cristina Gutiérrez, directora de la granja de Santa Maria de Palautordera i autora del llibre Créixer amb valentia. Sílvia Blanc, doctora en psicologia de l'educació i llicenciada en psicologia clínica. Va ser coordinadora del grau d'educació infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona. I Magda Solera, mestra d'educació infantil que actualment treballa en una escola de la Txell, la xarxa d'escoles lliures.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Avui a l'Ofici d'Educar volem parlar de com podem fomentar l'autonomia. Benvingudes, Cristina, Sílvia, Magda. Us he de dir que aquest programa, aquesta idea va néixer d'una escena que a vegades veig al vestuari quan vaig a nedar a la piscina, de les noies, les nenes, no? Que molt sovint em fixo que són prou grans com per ser autònomes, però en canvi, no sé, ja en parlarem de quin és el problema, entren a la dutxa i la mare els hi frega l'esquena, la mare o l'àvia. La mare els hi frega l'esquena, els ajuda, després posen una tovalla a la terra perquè no toquin amb els peus a terra, no fos cas que es mullessin, les ajuden a posar-se els mitjons, els pantalons, la samarreta... I vaig pensar, ostres, què ens passa, no? I per un moment vaig pensar que teníem un problema d'una falta greu d'autonomia. Però després em vaig fixar, faig aquest treball de camp al vestuari, que ells no ho saben, em vaig fixar que quan la mare o l'àvia no hi són, som capaços de fer-ho tot. Per tant, que d'alguna manera potser s'arrepengen una mica. En aquest sentit, diu la Cristina Gutiérrez del llibre Créixer amb valentia. Els nanos sobreprotegits, que els pares mares els han fet coses que podien haver fet, quan arriben a l'ESO pateixen una baixa autoestima, poca seguretat en ells mateixos i desconfiança i més por. Són nois i noies que no se senten prou valents per ser els seus dignes protectors i necessiten algú que ho sigui per ells, pares i mares de petits i algú altre de grans. Això diu la Cristina. Per tant, avui aquesta falta d'autonomia, com gestionar aquesta autonomia de les criatures, sobretot per respectar, com deia la Claudina en començar, la seva autonomia. Quina és la importància de l'autonomia? Dit això, dit el meu rotllo d'observadora de camp, quina és la importància que les criatures respectem aquesta autonomia, la fomentem, la facilitem?
Qui comença?
No ho sé, jo penso que l'autonomia va a diferents nivells, que no és només, és tant a un nivell cognitiu de poder prendre decisions, i això comença des de que neix i des de que tallem el cordó umbilical, és en el moment en què tots dos, l'infant i la persona que en té cura, la mare, el pare o qui sigui, comencen aquesta simbiosi d'acompanyar sense trepitjar, no? Que és aquesta sobreprotecció, i tant és a nivell cognitiu a l'hora de decidir, de prendre decisions, de poder analitzar situacions, a nivell emocional, de poder sostenir el no dir "ma", i de seguida que algú m'agafi, que algú em respongui si jo ni tan sols sé què necessito, a nivell social també de poder estar amb d'altres i no estar depenent només d'una sola persona, i a nivell físic, de ser capaç, a vegades veus un esglaó petit i l'infant ja està aixecant la mà quan dius si tu pots, no? I després veus que salta per una altra banda, però són missatges al final que li donem a l'infant de dir tu no pots, tu em necessites, crear una dependència innecessària que l'únic que fa és que l'infant, en comptes de tenir eines i tenir un mapa per anar per la vida, doncs vagi sense rumb. I després, quan són adolescents, això que deies ara, és, ara ja ets gran, ja no fas gràcia, espavila't. I dius, home, ara que porto 15 anys, no?, que prens decisions per mi, que abans que tingui fred ja em dius, posa't la jaqueta. I dius, home, espera que jo tingui fred. Per tant, a molts nivells i des del naixement.
Amb quin grau d'autonomia us arriben les criatures?
Jo venia pensant en això i a mi em surt... És curiós, però els germans petits o les germanes petites arriben en un grau normalment d'autonomia més alt que els germans grans, no? O els fills únics. Hi ha un ventall molt ampli. Hi ha des dels infants que demanen la mà, com deia la Sílvia, no?, per baixar un esglaó, a nens que es tiren per les escales i saben baixar perfectament. Suposo que també es depèn de les pors dels pares, de les mares, però hi ha com un ventall ampli. Però en general, no?, jo sento que estan, en general, més espavilats els petits, els germans petits, que els fills únics o els grans. Llavors hi ha un ventall molt, molt gran, no?
Sí, coincideixo amb tu, Magda, perdó. Sí que podria dir que el que hi ha darrere moltes vegades d'aquesta dificultat, no?, per deixar que els teus fills siguin més autònoms és la por, no? La por que no pugui, la por que no sigui feliç, la por que es faci mal, la por que no li agradi menjar, la por que em trobi a faltar, la por, no? Fins i tot la por ens fa por. Llavors, tinc que dir-te que sí que és cert que cada vegada per on treballo passen moltíssims nens, 18.000 cada any, així que diguem-ne que tinc una mica encefada en plata el que està passat, i sí que no he vist com ara tants nens amb tantes pors, però tampoc he vist tants pares i tantes mares espantades. I quan tu estàs espantat, el que passa és que tens la por enganxada a la pell. I quan tens la por enganxada a la pell, és molt difícil que no sobreprotegeixis, és molt difícil que no eduquis en la por. I un nen amb por difícilment podrà ser autònom. Nosaltres estem dissenyats, els humans, per ser autònoms des de pràcticament a partir dels 3-4 anys. I per això, moltes vegades els nens es diuen, mama, mira què faig, no? Cada vegada, mira papa, mira què faig. Cada vegada que un nen o nena diu papa, mira què faig, o profe, mira què faig, el que està dient en realitat és mira com avanço amb la meva autonomia i vull que tu m'ho reconeguis. I en aquell moment dic, va, sí, calla, i agafo i li acordo la jaqueta. Què estic fent? Estic fent dependent, inconscientment, evidentment no tenim aquesta intenció els pares i les mares, però llavors, i cada vegada que ho faig, quan ell pot fer-ho, l'estic debilitant.
A mi em venia, quan ella deia la por, no veig tants pares amb por, per això crec que els petits són més autònoms, justament, perquè, clar, ja han vist el que passa amb els grans, han vist que són capaços de baixar escales, que són capaços d'anar amb bici, que són capaços de vestir-se o desvestir-se, i llavors ja no tenen tanta por, no?, a que allò els frustri...
Es divideix quan... més la por, no?,
sí.
Entre els dos.
Llavors hi ha altres factors, que suposo que sortiran, que són el temps, etc, que també fa, no? I en relació a això, jo volia dir que jo sento que l'autonomia, com deia la Sílvia abans, comença des del néixer. No me n'aniria als 3 anys, no? Perquè crec que, de fet, el primer procés així d'autonomia és el moviment lliure, no? La primera conquesta gran és quan ja comencen a reptar, quan comencen a girar, quan... i això és un procés d'autonomia brutal, no?
L'autonomia facilita saber-se capaç, sentir-se vàlid i, per tant, tenir confiança. Sílvia Blanc.
Parlarem de com fer fills autònoms i parlarem també de com gestionar les pors dels pares. Comencem escoltant els nens, el testimoni de nens que ens expliquen què saben fer sols. La Jana té 11 anys.
El que em costa més fer sola és adormir-me, ja que soc molt, molt fan de la lectura i m'agrada quedar-me llegint fins tard. I no suporto que els adults se'n vagin a dormir quan jo encara estic desperta perquè m'agafa por. I el que m'agradaria aprendre a fer sola és passar a Monkey Bar, que és unes barres que tenim a Educació Física que hem de passar sense tocar terra. I una altra cosa que m'agradaria fer sola és poder anar a comprar sola sense la necessitat de que els pares estiguin allà dient-me el que he de fer, el que he d'anar a buscar, i etc, etc.
I l'Abril en té 9.
El que em costa més fer sola és fer-me el llit, perquè tinc molts peluixos en els peus del llit i el llençol se'm recargola. I el que m'agradaria aprendre a fer sola és planxar, però no puc perquè encara he d'anar molt en compte i sóc massa petita i em podria cremar.
Aprendre a fer sols, petites tasques, el que costa. Als nens, de fet, els agrada molt veure que són capaços de fer coses sols. Però, com dèiem abans, molt sovint, els adults fem ai, ai, ai. Com podem veure en quin moment poden, en quin no, i fer-ho amb seguretat, fer-ho amb tranquil·litat, donar-los aquest vot de confiança de vinga, que tu pots, allò que deies tu abans, no? Com ho podem fer, això?
Pas per pas. Jo penso que la primera pregunta que ens hem de fer és pots sol? Pot acompanyat, i per tant jo recordo una seqüència amb unes famílies amb uns infants de 2 anys que un va agafar el ganivet i tallava la fruita i una altra mare, oh, li deixes ja tallar amb el ganivet? Diu, sí, bueno, està tallant, no? Llavors, jo penso que també al marge de la por, que estic totalment d'acord amb el que comentava la Cristina, també hi ha a vegades desconeixement de l'etapa, de les competències, i també hi ha unes creences errònies a vegades que és ser bona mare, ser bon pare, és vestir-lo, és donar-li el menjar, i això ho tenim com molt ficat i no és així. I a vegades hi ha infants que són capaços de fer-ho sols i que de sobte les famílies em diuen ara vol que li torni a rentar les dents, o vol... Llavors, quin missatge encriptat hi ha? No? Potser necessita més atenció nostra, potser estem molt tensos per les situacions que vivim i ens estan reclamant amb coses senzilles que estiguem per ells, però no perquè no hi estiguem, sinó perquè potser estan més angoixats o tenen més por, i a vegades aquesta demanda de fer per ells ve per un missatge que va més enllà de la cosa que demanen.
I quina actitud hem de prendre per un nen que, per exemple, ens diu... Per exemple, jo us poso un exemple meu. El meu fill té 8 anys i ja fa temps que em diu jo vull anar sol a l'escola. I jo el veig al límit, però ell insisteix molt. O, per exemple, en el meu cas, quan jo era petita, la meva mare insistia en que jo fes coses soles, com, per exemple, anar a comprar el pa, i jo no tenia cap intenció d'anar-hi perquè quan entrava a la botiga, que això passa molt... ningú no em feia cas de res, perquè els nens no ens fa cas, vas a comprar i ningú ni et veu. Llavors, hem d'empènyer el que no vol i frenar el que vol anar massa, o què hem de fer aquí? Com ho hem de regular, això?
Home, jo convidaria a que quan tu eres petita i no et feien cas, és un exercici, una oportunitat brutal.
Era horrorós.
Sí, però era una oportunitat, l'Elisabet, brutal per dir, estic aquí, mirant les senyores que no et veuen.
Quina vergonya que passava, sí, cada matí per anar a buscar el pa.
Sí, però oi que vas aprendre a posicionar-te.
Però patint molt, us he de dir, que va ser un...
Jo sóc de les que empuixaria una miqueta el que no s'atreveix a que conquereixi les seves pors, perquè crec que les pors s'han de conquerir, i tenim tots la valentia a les butxaques, només l'hem de treure per fer això, no? Per sortir a comprar el pa a la botiga, i també la por, la valentia dels pares i de les mares de treure-la també de la butxaca per afrontar aquelles pors amb respecte als nostres fills. I si li passa alguna cosa de canviar a l'escola, home, no el deixis anar a l'escola si abans no saps que el nen no sap, per exemple, que per creuar el carrer ha d'estar en verd. Llavors és assegurar-nos que té les normes de seguretat, de que, per exemple, passejar i conèixer, presentar-li al nen els comerços, no?, els botiguers, i dir-li, mira, a partir de demà el meu fill anirà sol a l'escola, el presento, com et dius, qualsevol cosa que et passi, entra i pots demanar ajuda. Això és una manera de, a partir d'una edat, també no és el
mateix... Et diré que m'acompanyis amb el nen a fer aquest tour per empoderar-lo.
Clar,
i empoderar-me a mi, perquè jo vagi...
Sí. I llavors ja veuràs, més que res, que quan un nen és autònom i se sent autònom, se sent útil per la comunitat, que és per el que estem dissenyats, se sent digne de si mateix, i això fa que li augmenti l'autoestima. És molt interessant fer aquest exercici.
Jo crec que això depèn molt del lloc on vius. És que, clar, estem parlant com a molt genèric, però és cert que el temps, el lloc on vius, les condicions... Jo recordo la meva sogra fa molts anys, em deia que ella acompanyava des de lluny els seus fills, perquè els seus fills volien anar sols i ella volia veure si eren capaços. I llavors ella em deia, jo anava lluny, els veia, però ells no em veien. I llavors, diu, després me'n vaig adonar que podien anar perfectament sols. Vull dir, va necessitar fer aquest exercici de estic, t'acompanyo, però et dono un espai per assegurar-me jo. I llavors van començar a anar sols, eh? No dic que ho facis,
però... És interessant, perquè fixeu-vos una cosa, la por... Jo explico sempre als nens que la por és falta d'informació, o perquè no en tinc, em falta una part d'aquesta informació. Llavors, d'aquesta manera, la teva sogra el que va fer és tenir la informació que li faltava, eh? Sí. Veure que realment poden i que no faran una bestiesa, no?
Perquè veure que poden no ens ha de fer pensar que els perdem.
No, al revés, els tens més, perquè quan passa el contrari és quan
no, perquè aquesta creença, diguem, que ningú la reconeix, però està allà.
I tant, i tant.
Sí, aquest... gran, ja no em necessita.
El meu sí. Nen, la meva nena es fa gran, sí. I sobretot si n'hi ha diversos i en queda un, llavors dius, ui, no? Es fa gran i això ens ho hem de treballar també nosaltres, perquè al final és el que dèiem, desarmem aquests infants.
Exacte.
Com més aviat comencem a oferir-los oportunitats de desenvolupar-se sols i autogestionar-se, més els estem oferint l'oportunitat de créixer en tots els sentits. Alba Ruiz.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com empoderar, de com fer autònomes les criatures, amb la Cristina Gutiérrez, la Sílvia Blanc i la Magda Solera. La Glaudina és mare i una apassionada de la vida salvatge i és directora de Wildme, una iniciativa que crea espais de joc lliure a la natura. Li hem demanat a ella què és l'autonomia.
L'autonomia és, bàsicament, viure amb el nen com a iguals. Tot i que podem tenir necessitats diferents, és obvi, respectem el dret de cadascú a prendre les seves decisions. No vol dir fer el que es vol sempre. No és un descontrol, com a vegades assusta, no?, a la gent, sinó que expliquem els límits, donem suport, l'orientem sempre que cal, perquè passem temps amb ell cada dia. Dediquem temps a tenir aquelles converses necessàries. Però clar, això sembla una utopia en un món en què pares i mares, per començar, no tenen temps de calma per dedicar, i que també fan tot el possible per assegurar que els seus fills segueixen la ruta segura, controlant tot el que fan, intentant protegir-los de sentiments dolorosos i a vegades fins i tot protegint-los de fracàs. Sense adonar-nos, estem fent coses pels nostres fills en lloc d'ensenyar-los a fer.
I quin és el resultat d'això, Glaudina?
Tenim nens molt inquiets, nens que presenten moltes mancances, i estic segura que és perquè equivocar-se i fracassar és part del procés d'aprenentatge. És a través d'aquests fracassos que aprenem a tornar a un equilibri a posteriori.
Un consell per començar a practicar l'autonomia.
Jo proposo trobar un lloc on us sentiu a gust, on us sentiu còmodes deixar que el teu fill o filla provi una activitat pel seu compte, per exemple, jugar en un riuet a l'estiu, o pujar i baixar una muntanyeta, o la paret d'un camí de terra. És una molt bona manera per ells de veure que està bé equivocar-se. Però sobretot, pares i mares, l'autonomia no és res si no es combina amb passar temps amb els vostres fills a diari. Deixar que t'imitin, deixar que juguin com nens, estant present, fent coses amb ells, però no per a ells.
I què proposa Wildme en aquest sentit?
Comencem a poc, des del treball més dirigit i acompanyat cap al treball més autodirigit i autosuficient. Quan dones lloc als nens per explorar i aprendre pel seu compte, passen coses sorprenents. Troben respostes pel seu compte, aprenen a compartir, inventen noves maneres de fer les coses, entre moltes altres. Jo crec que l'autonomia contribueix a un futur exitós.
L'autonomia, com podem fomentar l'autonomia, com podem, deia ella, oferir-los, o els volem oferir una ruta segura i els volem protegir del fracàs. I, evidentment, això ho volem. Però a la vegada hem de poder fer-los autònoms.
A mi m'agrada molt la paraula inspirar, però a vegades hi ha nanos que veus, no?, que van seguint, no?, seguint els altres, i si tots porten les bambes vermelles, jo també, no? A vegades alguns nens, sobretot quan tenen ja l'edat de 9 o 10 anys i comencen a nivell reflexiu a entendre més, a vegades els dic, com vols brillar si només segueixes? No? Són aquelles frases que fa que el nen doncs se n'adoni de que si tu no ets autònom, tu no pots saber qui ets. Jo sempre dic que tu pots estimar alguna cosa que no coneixes, és difícil, oi? Llavors, com estimar-te tu si no et coneixes? L'autoestima està molt relacionada amb l'autonomia. Una persona que se sent digna de si mateix, que és útil per la, se sent útil per la comunitat, és una persona que s'agradarà, tindrà una sana autoestima. Però si el pare t'ho fa tot, fins i tot de discutir la nota d'un examen amb el professor de l'ESO, portat a la motxilla, ostres, al final és que m'estic dient que m'ho fas tu perquè jo no puc i al final m'ho crec. O els deures, els whatsapps de les mames de classe, que són una eina de dependència absolutament increïble quan ets, a més, no?, de queixar-nos que tinc molta feina, de que estem agobiats, que ens hem d'ocupar de tot, però a més fent de secretaris dels nostres fills i de les nostres filles. Llavors aquí comença l'estrès i l'ansietat.
Com es fa a l'escola, vosaltres que en el cas teu formes i tu estàs en una aula, com es fa perquè aquesta autonomia, aquestes petites coses que... jo sol, això ho faig jo sol, aquest jo sol que és tan important, perquè les criatures ho facin. I curiosament, el que fan a l'escola després, a vegades a casa no ho fan.
Jo diria que el més important és l'organització. O sigui, l'escola, clar, en principi ja està enfocada per tenir aquests espais de cura, els moments de cura. Per exemple, si són molt petits, doncs els moments de cura, no?, que tenen a veure amb el canvi de bolquer, amb el donar de menjar, tot això. Jo crec que aquí és on hi ha molt valor, no?, perquè és quan poden començar a veure que comencen a menjar sols, que s'aixequen sols al peu i que no sé què, que es poden netejar sols, no? Jo, a l'escola, clar, quan els nens es netegen sols amb la tovalloleta, no?, així, tu els hi dones? Sí, jo els hi dono i ells ho fan. Que per cert és una de les coses que
tu els hi dones, això és el que m'atria del pare o mare,
sí,
no?
Sí, sí, exacte.
Això fa sol, el meu fill?
Sí.
Uala! Sí. Bueno, i com és que a casa... Perquè tu li fas,
sí.
Perquè nosaltres li fem.
Jo crec que una cosa que ha sortit diverses vegades, al principi deies minimització del control, i aquesta noia també parlava del control, no? Jo crec que no ens hem de confondre, no hem de controlar, però sí que hem d'acompanyar, tampoc es tracta de deixar sols. I llavors són aquests moments, no?, que l'infant pot anar, doncs, ara per a taula, no sé, a vestir-se sol. No es tracta de, au, va, fes-ho, i desapareixo, sinó que dono el temps, l'espai, i m'hi estic acompanyant
temps,
aquest moment.
Temps? Qui té temps?
Aquest és el... Aquesta,
no, clar, perquè quan veus aquell que va amb aquella parsimònia fent allò, i ja no arribarem a l'escola ni res, al final dius, ja t'ho poso jo...
Clar. Però això és el que dius de l'escola. Què fem a l'escola? En principi, una escola que mira per potenciar l'autonomia, el que dones temps per aquests moments, no? Perquè això es doni.
És la prioritat, no?
Sí.
No, un exemple del que tu deies al matí, que és terrible. Jo recordo que els meus fills, perquè es vestissin sols i no arriba tard, recordo que deia, vinga, a veure què es posa a les sabates en 10 segons. I feia 10, 9, 8, en plan a les 8 del matí, I llavors això els ajudava a que vestir-se fos un repte divertit, una aventura.
Ja. Yeah.
Per exemple.
Sí. Suggeriments més pràctics, perquè...
hi ha una cosa, escoltant-la, no? A l'Autònoma vam començar a fer a primària una cosa que és la transnatura, que és que van els estudiants a la muntanya. Jo no hi anava perquè són de primària i no d'infantil, però es van quedar molt parats davant del repte, que era pujar una muntanya senzilla, que no requeria d'un entrenament previ, des de la vestimenta, no?, amb talons, des de la por...
Pujar una muntanya
no
amb talons?
T'adones que ens falten moltes experiències vitals i això també a l'hora de formar mestres, doncs intentem aportar experiències, perquè a vegades assumeixes que tothom ha tingut experiències vitals en relació als objectes, al joc, a la natura, i no sempre és així. I l'última cosa que volia dir d'abans, l'Uli Strechner, que és un pedagog i fisioterapeuta alemany, ja de 80 i escaig anys, ens va ensenyar a mirar, no?, aquests
petits errors que veiem com a grans errors o a veure'ls com a oportunitat. I ell, desvincular-ho de la religió, deia, bueno, cada vegada que se'ns cau una construcció, cada vegada que no ens surt bé, diem aleluia, no? Perquè és una oportunitat per poder millorar, per poder aprendre un repte.
Però penseu que som una societat en la que, abans, en el llibre Créixer amb valentia de la Cristina, parla dels avantpassats, feien petits rituals per fer evident que la criatura ja és autònoma, no? Penseu que ara potser no donem el valor que hem donat en altres moments al fet de tenir criatures autònomes, sinó que les sobreprotegim fins molt endavant? Que hauríem de fer alguna revisió o reflexió en aquest sentit?
Home, jo puc... jo crec que si aquestes tribus, els sioux o algunes tribus africanes aixequessin el cap, no entendrien per què estem fent fills o filles doncs dependents i bueno, amb moltes pors o fràgils, en comptes de persones autònomes, valentes i amb força, no? Perquè algun dia aquests joves hauran de tirar del carro de la tribu que som tots nosaltres. Llavors, crec que si s'aixequessin el cap fliparien bastant, no sé...
El primer pas per tornar l'autonomia als nens és demanar que vagin a l'escola i tornin a casa sense ser acompanyats per les persones adultes. Francesco Tonucci.
Escolteu l'ofici d'educar!
Això és el que defensa el Francesco Tonucci, que deixem a les criatures a fer les seves rutes segures de camí a l'escola. La psicòloga Clara Darder ens parla de l'autonomia emocional.
L'autonomia emocional per mi és imprescindible perquè els nostres fills i filles puguin ser lliures de pressions externes i que no els afecti l'entorn en excés. Que tinguin una bona autonomia, confiança i tinguin present que la motivació personal ha de sorgir des de dintre per viure la seva pròpia vida.
I com ho fa això la Clara?
Ajudant els pares i ajudant els infants a conèixer les pròpies emocions per després prendre les decisions per ells mateixos, deixant-los que experimentin noves accions sense la interacció dels adults i després felicitant-los pel que fan bé i quan hi hagi quelcom que no els agradi o sortir rodó, explicar-los com millorar-ho, sense judicis pejoratius ni males paraules despectives que li puguin provocar la baixada de l'autoestima.
I què més, Clara?
Ajudar-los a assumir la responsabilitat dels propis actes i les conseqüències que se'n deriven. Si ells fan una activitat i després resulta que el que els hi torna no és agradable, doncs han de mirar com fan un altre cop aquesta activitat d'una altra manera perquè no els hi afecti la resposta i, per tant, ser més forts emocionalment. Ensenyar-los a que no són els altres qui decideixen de quin humor estarem perquè així ens farem prou autònoms emocionalment i el nostre caràcter naixerà des de dintre i no depenent dels altres.
Avui parlem de com fomentar l'autonomia amb la Cristina Gutiérrez, la Sílvia Blanc, la Magda Solera. Clar, si no experimenten les conseqüències dels seus actes perquè els sobreprotegim, no sabran quines conseqüències té, entre d'altres coses, no? La importància de fer-los responsables, de treballar la confiança, que siguin capaços de prendre les seves decisions. Que això, que després ens fem grans i a vegades no sabem ni què decidir perquè no hem treballat això.
Jo el primer que m'ha vingut a l'escoltar és... autonomia emocional, deixar... Llavors, és si el primer que fem és resoldre'ls els conflictes. O sigui, quan tenen conflictes, de seguida ja els anem a dir com l'han de resoldre, què s'han de dir entre ells, qui, ja jutgem qui és el bo, qui és el dolent. I llavors, per mi, això ja és un control. Ja no seria un acompanyament, sinó un control de la situació, no permetent. I una altra cosa que ella deia, felicitar, ara hi ha com por a dir als nens molt bé, no? Que abans també havies dit alguna cosa sobre això, no? Ara tenim por de dir-los molt bé, que seria... Potser no fem un ritual, no? Però ara no es diu molt bé, perquè llavors depèn de tu que li hagis de dir tot el dia molt bé i dius, un moment, quan fa una cosa que és una fita, una conquesta, ostres, si no ho celebren els del voltant, quin pal, no? No sé, algú t'ha de dir, ostres, ja ets capaç de fer això, t'ha de veure, no? Perquè si no... potser no fem un ritual, però sí que cal que els diguem, he vist que ja ets capaç de pujar aquesta escala i que has pujat aquí fins a l'arbre, no? No cal que els diguem així, no? Bravo! Amb una pancarta, però sí que els hem de veure cada conquesta que fa i fer-la evident, no?
A veure, jo, l'autonomia emocional és una competència complexa, no és fàcil, perquè no hem de confondre l'autonomia física amb l'autonomia emocional, evidentment estan relacionades, però l'autonomia vendria a dir, d'una manera molt simple o molt fàcil, és poder estar tu bé encara que allò que t'envolti no ho estigui. Això és l'autonomia emocional. Llavors, quan estem vivint moments socials en què hi ha alguna preocupació, doncs això a vegades ens costa una mica més, no? Llavors, d'alguna manera, crec que la nostra missió com a pare seria de que preparar els nostres fills perquè entenguin el món. Perquè algun dia li donarem la clau i sortirà de casa, llavors que no s'espanti més del compte quan no surti amb pors, no? Però per poder entendre el món i la vida de fora, primer hem de començar per entendre la vida de nostra, què passa a nosaltres. Quan tu entens com ets tu per dins, què passa, què sents, com parlen les emocions, per què serveixen, per què les tinc, per què les sento i què em fan fer i què no, llavors és quan és molt més fàcil entendre el món de fora. I la paraula fantàstica, responsabilitat. Perquè jo sempre dic que sempre estem entrenant els nostres fills, tant en la responsabilitat o en la irresponsabilitat, però sempre estem entrenant. És a dir, quan jo li faig o li ajudo més del compte a fer els deures al meu fill, l'estic entrenant a irresponsabilitat. No responc jo, responc al meu pare, no? O quan al revés, i dic, mira, a aquestes hores ja no t'ajudo perquè portes tota la tarda jugant a Play, demà amb la mestra t'espaviles tu i ja t'ho faràs. Llavors estàs entrenant en la responsabilitat, que és que ell respon.
Estratègies per empoderar les criatures. Bé, que pot ser fer una reflexió com a pares i mares, eh? Estratègies que considereu que són bàsiques per empoderar-les.
Jo penso que ara, recuperant el que deia la Magda, és molt diferent dir el molt bé per tot, per un dibuix, per preparar la taula, per penjar l'abric, per fer els deures autònomament, que el poder concretar coses. I la Magda ho deia molt bé. No és el mateix dir, et toco una cançó o et canto una cançó i dir, ah, molt bé, me'n vaig a fer una altra cosa, que dir, m'ha encantat el to, o aquesta cançó és molt alegre, ara ja te la saps tota. Poder concretar això empodera moltíssim, perquè a més dona pistes cap a on hem d'anar. I jo em trobo que moltes famílies han empoderat molt a nivell cognitiu, tens criatures capaces de fer judicis de valor, d'argumentar per argumentar, discutir per discutir, però després són incapaços de dormir sols, són incapaços d'anar o qualsevol petit conflicte, si ells no tenen la raó, és una frustració brutal. Llavors equilibrar també una mica aquesta part més emocional que jo vaig trobant-me que a vegades els costa més.
Diu la Carme Tió de Pol que és important també que comencin a fer tasques de casa i que s'ocupin d'ells mateixos, de la higiene, de l'ordre, de la meva roba, de les meves cosetes, i que no...
Amb una paraula, que s'espavilin. Sí. Ja està. Sí, sí. I que els pares els deixem una mica en pau. Que a més ens ho diuen, és que són pesats. Són molt pesats. Ja ho eren els nostres pares.
Però és que els volem ajudar.
Jo el meu pare ja era pesada, però és que ara ja som l'hòstia de pesats. Llavors, ostres, deixem-los una mica en pau. Confiar significa tenir fe. Ja sé que no tenim la seguretat de que potser la lia. Ja, però és que la confiança es tracta d'això, de tenir fe, de creure que sí que pot. Perquè quan jo crec que tu pots, ho acabo reflexant en la mirada i ell pot veure això, no? I també crec que és superimportant demostrar quan creus en ell o la confiança en moments en què te l'ha liat. És a dir, quan tot va bé i el nen ho fa tot allò, té bones notes i tot és paz i glòria, allà tots som molt macos i tots eduquem superbé. Però és en aquell moment quan te l'ha liat, és allà quan tu tens els camins, o dignifica o humilla. Humilla sempre igual, és que no serà sempre igual, és que no canviaràs mai, això és humilla un mas, o dignifica és dir-li, ostres, això que has fet no correspon a qui ets, no? Ets molt més que aquest comportament que has fet i m'agradaria que algun dia t'atreveixis a ser tu.
Jo t'he de dur a casa, tu, perquè m'agrada molt com parles i crec que als meus fills els hi agradaràs molt.
Me'ls deixes un mes o què? A veure...
La sobreprotecció incapacita els nostres fills. Eva Millet.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I avui parlem de com fomentar l'autonomia de les criatures amb la Cristina Gutiérrez, que en parla a través d'un llibre que es diu Créixer amb valentia, amb la Sílvia Blanc i amb la Magda Solera. I hem parlat també amb l'Òscar Sardà. Ell és l'autor del conte El Follet i l'Oriol, El Follet Oriol i l'Illa de Plàstic, de l'editorial Barcanova, un relat on anima els nens i nenes a tenir la paella pel mànec. L'Òscar ens fa 5 cèntims d'aquesta història.
L'univers dels fullets ha donat de si per dibuixar més de 20 aventures del Follet Oriol, però no hi ha cap dubte que el tema del plàstic, malauradament de moda en els temps que corren, ha inspirat aquesta nova entrega. Com sempre, el Follet marxa de la vall, però aquesta vegada ho fa travessant l'oceà per ajudar un poble de pescadors d'una illa llunyana que està envoltada per un gran escull d'un material estrany, silenciós, però certament letal, que és el plàstic, evidentment. I qui millor que el Follet Oriol, que sempre ha estat un gran defensor de l'ecologia, per intentar millorar la vida d'aquest poble de pescadors.
I amb quina actitud ha d'afrontar la vida els més petits?
Crec que és molt important que des de ben petits els nens i nenes tinguin una participació el més activa possible per millorar l'entorn on viuen. I més ara que aquest està amenaçat per el famós canvi climàtic, l'excés de plàstic als oceans. Per tant, aquesta presa de consciència és importantíssima ja des de la base. Estic convençut que si ja de ben petits els nens i nenes prenen consciència d'aquest problema que ens afecta a tots i totes, i especialment a ells, que són el futur, tot això els servirà perquè el dia de demà puguin disposar d'unes eines per millorar el món on els hi tocarà viure. En aquests moments és molt important, penso, la tasca que desenvolupem nosaltres, des de les escoles, des de les famílies, aportant el nostre petit granet de sorra perquè ells facin un bon reciclatge i, en definitiva, aconsegueixin un món molt més sostenible.
El Follet Oriol i l'Illa de Plàstic, aquesta idea de fer-los entendre que poden fer coses, que els podem empoderar, que tenen eines per fer coses, aquesta és la idea que els hem de transmetre. Però com?
Clar, jo pensava, no? Abans hem parlat de com es pot fer l'escola, que hi ha aquest temps i aquest ritme, però a casa, a vegades, si tens un armari que està molt alt, com han d'agafar ells les coses? Com poden ajudar-te per a taula si els plats els tens allà dalt? Una de les primeres coses que es pot fer és posar les coses a l'abast, revisar què és el que et fa por. Si et fa por que agafi un got de vidre, potser pots comprar un altre de metall, un altre de fang, altres materials que no et faci tanta por que facin servir. Si et fa por que facin servir un ganivet, com deia abans la Sílvia, hi ha ganivets que quasi bé no tallen, i els hi pots deixar un ganivet que quasi bé no talla. Pots tallar-te un tros i vols provar-ho la resta.
I et diuen, no, no, que aquest quasi bé no talla, eh?
Sí, sí. Bueno, penso, clar, això, si des de petits fan servir un que quasi bé no talla, quan tenen 4 o 5 anys ja poden fer
tallen
servir un que talla.
Sí.
Saps? Vull dir, si han tingut la prova amb 2 anys d'un que quasi bé no talla, que és el que deia ella, no? Clar, la història és... I pots fer... Jo començo i tu acabes, també. És una altra estratègia, no? Jo començo i tu acabes, o al revés. Va, tu comences i quan estiguis cansat, jo t'ho faig. I per mi, i agafo, l'últim que havia dit així la Sílvia abans, de que et demanen que et cordis les sabates quan ja són grans, no sé què... Jo miraria el vincle, també, no? Que per mi és important acompanyar amb el vincle, que a vegades, clar, a vegades el que et demanen és fes-me una miqueta de cas, que avui no ens hem vist, i no té res a veure amb que se sàpiga no acordar les sabates.
Però llavors és important que ens ho diguin, que ens ho demanin, perquè moltes vegades hi ha dificultat en això, amb els gelos, moltes vegades, i llavors quan és això, és dir, necessites que et cordi la sabata o necessites mimos? I llavors digui, no, mimos, vale, doncs et dono mimos i que ell es cordi la sabata, perquè és una manera de que ell pugui entendre quan necessito demanar ajuda o una abraçada o que em sento una mica més... Això ens passa a nosaltres també, a tots. Estem avui una mica pof i pues, arribem fins i tot, siguem nosaltres els primers en fer aquest exemple. Arribar a casa i dir, avui necessito abraçades que he tingut un mal dia. I ells aprendran amb el nostre exemple.
Per això ho he tret, perquè a vegades no és tant el cordo ràpid i marxant, sinó el, vale, vols això, i llavors ja et cordes.
I quan, com a adults, ens ha de sonar l'alarma de alerta, alerta, està sobreprotegint, això no... Quan ens ha de sonar l'alarma?
Bic, bic, alerta. L'alarma d'estar sempre al cas, perquè és molt fàcil. Si tu no, jo diria, si tu tens relació amb altres, és més fàcil que puguis anar veient per allò que deia, no?, del desconeixement, potser amb l'etapa. L'alerta és si pot fer-ho sol. I jo estic aquí, hi ha infants que diuen les famílies és que a casa he d'estar tota l'estona, tota l'estona. Doncs això és una alerta, no pot ser que no pugueu estar fent coses en paral·lel i que hagis d'estar només per ell.
quan tu, de fet, les famílies ho noten.
I que juguin sols. Recordo ara al grup de Telegram una mare que deia és que el meu fill no juga sol, i ho deia amb preocupació, no? I com ho puc fer jo perquè ell sigui prou autònom per jugar sol i que no hi hagi de ser com una entrenadora, facilitadora...
Dinamitzadora,
no? Pallassa...
Sí.
Com ho fer? Perquè juguin sols, siguin autònoms, coi, abans ho eren els nens autònoms.
Bueno,
què ha passat aquí?
Per jugar sols també han d'haver pogut viure el joc compartit, que a vegades doncs, si agafes un infant molt petit i li vols fer la riarrita tanet, no té ni idea de què va. Primer n'ha d'aprendre. Per tant, una mica d'acompanyament, però després respectar-nos nosaltres, dir ara la mare, el pare, necessita 5 minuts. I aleshores, què faràs?
I aleshores no posa'ls-hi la tablet.
Sí, no. Llavors,
inventa't una pel·lícula.
Inventa't una pel·lícula, o tenim una capsa especial, o aquest ve de gust, o aquests 5 minuts...
M'avorreixo, diuen, m'avorreixo.
No, però una cosa...
Ai, és que m'avorreixo i no puc suportar avorrir-me.
Està fantàstic que t'avorreixis, està molt bé avorrir-se.
Quan no volen jugar amb... Volen que juguis amb el seu joc, també pots... I tu has de... en aquell moment, per exemple, la realitat, no? Que sempre està allà, però si tinc que fer el sopar... És, ostres, juga amb mi a fer el sopar. I llavors te'l poses al teu terreny, t'ajuda, està contribuint i a més ja pot haver una complicitat. Jo per mi per l'alarma és quan estic sobreprotegint, no, jo no la poso tant amb el nen, la poso amb tu, amb mi, amb jo. És a dir, quan jo sento que estic treballant, estic pensant, ostres, estarà bé. Quan em truquen de l'escola i ja salto que ha passat alguna cosa. Quan estic tant amb la pell, amb la por enganxada a la pell, llavors és molt difícil no sobreprotegir. Llavors, jo us convido a que ho penseu en vosaltres i no tant en el que fa el nen. Estem molt... És que, clar, és que el niño me dice, deja de dir... I, clar, i, o sigui, estem tan obsessionats en el que fa el nen que al final hem de dir, és que al niño no li passa nada, déjalo en paz. I què et passa a tu? Perquè moltes vegades ens ve què ens passa a nosaltres. Llavors, us convido a pensem en nosaltres, què ens passa a nosaltres. I quan estic sempre preocupada, llavors és que alarma. Niño, niño, hem començat a fer alguna cosa.
Si vols que el teu fill tingui l'habilitat de l'autonomia, aprofita cada ocasió perquè la practiqui. Cristina Gutiérrez.
Si ho diu la Cristina, ho farem.
Ho practicarem. Si no, bronca, eh? Estic vigilant a tots.
Control, control, control. Malament, eh? Autonomia i llibertat. Autonomia, llibertat i... I sentit de l'humor, vinga. Ens el posa l'Oriol Dalmau, l'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Doncs mira, hi he pensat fredament i sí, sí, jo també sóc un pare sobreprotector. És com una cosa molt del segle XXI, és que jo crec que la gran majoria ho som. Com una cosa de la nostra generació, no ho sé. I és que arribo a pensar que si aquella cançó del Serrat de Esos Locos Bajitos s'hagués escrit el 2020, sonaria més o menys així.
Con 6 años mi hijo aún lleva chupete y es que nos da tanta pena quitárselo. Él sentadito en su McLaren nos va haciendo gestos de qué juguete quiere que le compremos hoy. Dice que en clase hay un niño que le dio una torta. Esta tarde con su tutora pienso ir a hablar. Que se prepare esa señora, pero ¿cómo se atreve?
Ya tú, Magda.
A por un solo segundo. Mi hijito no vigila.
Ay, ay, qué miluda la cara. Sí, qué bo.
¿Quieres otra galleta? Aquí tienes, toma. Hijo, no cruces la calle, no te vayas lejos. Ya te corto yo la escalopa. Ya te corto yo la escalopa.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Vol dir que els malcriem, l'Oriol? Ens està dient això?
No. Res, home.
Res de malcriar
aquí
les criatures.
Aquí no s'ho protegeix a ningú.
S'ha acabat. Autonomia per totes les criatures. Quedi clar. Així ho arribem a aquesta conclusió. Avui us sembla bé, autonomia? I per tant. Elles i per nosaltres.
I pels pares i mares, que busquin altres coses a fer.
A més, és un xollo, perquè quan els nens fan les coses per si mateixos, tu tens menys feina. O sigui que, nois,
estupendo.
Noies...
Cristina Gutiérrez, Sílvia Blanc, Magda Solera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a ser uns pares autònoms.
Moltes gràcies.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que tan brutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, el Jaume Centelles, autor de la pàgina Invitació a la lectura, i un llibre, L'illa de Paidonèsia, de l'Oriol Canosa, amb il·lustracions de Gabriel Salvador. Què ens explica aquesta història, Jaume?
Aquest és un llibre premiat amb el Premi Folk i Torres fa 4 anys. És un llibre que segueix la línia mítica de Matilda o la Pippi Langstrump, aquests nens potents i una mica diferents, i en aquest cas és la història d'un xaval, d'un noi de 10-11 anys, que es diu Nicolau Rouratort.
Nicolau Rouratort.
Rouratort, que fa un viatge, un creuer amb el seu pare i sa mare, però ell n'està fart, perquè sempre discuteixen. El pare i la mare sempre estan discutint. I ell diu, sabeu què us dic? Aquí us deixo, aquí us quedeu. I allà enmig del Carib agafa una barca d'aquelles salvavides i se'n va, fuig del creuer. I arriba, o aterra, en una illa, petiteta, no més gran que un camp de futbol, i es queda a viure allà. Llavors és tot un seguit de cartes, perquè el llibre tot està estructurat amb cartes que van i venen, i com ell construeix a partir d'aquí una illa que només hi poden viure nens.
Comencen I no senyora a... dels pares?
No, perquè ell és feliç. Està, que és com una mena de història una mica esbojarrada, que com arriba a construir una societat només habitada per nens.
I no tenia un momentet per recordar els pares?
Sí, cap al final, perquè clar, cap al final arriba l'època de Reis i els Reis li diuen que no poden portar que els regals van a casa dels pares. I aquí és quan la cosa es torça una mica. És divertit, un llibre molt divertit, una mica esbojarrat, però sobretot està escrit molt bé perquè són com cartes que van fins i tot a la ONU, creant un país, arriben a ser 5.000 nens vivint en aquella illa meravellosa i fantàstica.
Que a més són autònoms tots.
Totalment autònoms. Se les empesquen totes. Saben tots els trucs que fan els pares o que fem els pares i la gent gran per aconseguir-ho tot, saps? A cost zero, i és divertit, un llibre divertit per llegir amb els nens de cicle superior o fins i tot mitjà i passar-ho superbé amb aquestes històries una mica loques del Nicolau i dels seus col·legues.
L'illa de Paidonèsia, de l'Oriol Canosa, amb il·lustracions de Gabriel Salvador, Premi Josep Maria Folch i Torres, un llibre
editat per La Galera.
Publicat per La Galera. Gràcies, Jaume Centelles.
Escolta tots els programes a
Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Fins aquí el que vam gravar dies abans de l'esclat de la pandèmia. Durant el confinament vam fer balanç del que havia passat amb les famílies tancades a casa, amb la periodista Eva Millet, que la coneixereu pel llibre i per paternitat, i ens va compartir alguns dels descobriments que ella havia fet. Primer, que els nostres fills no tenen una tan baixa tolerància a la frustració. Segon, que sí són capaços d'ajudar a casa amb les tasques domèstiques i així van empatitzar una mica amb nosaltres. I tercer, que resulta que els nostres fills són més autònoms i responsables del que pensàvem. I una cosa més que ens explica l'Eva Millet. Durant el confinament vam haver de fer una mica de tot, de pares, de mares, de mestres, de cuidadors, mestres de jocs, periodistes a explicar el que passava, policies, posar límits als fills i psicòlegs, ajudar a gestionar les seves emocions. I vam aprendre a rebaixar també les nostres expectatives, que no calia ser la millor família confinada. D'aquí el concepte que ella ens explica, ser uns pares, mares prou bons. El concepte ve del pediatre Donald Winnicott, a mitjans del segle passat, que va alertar dels perills de la idealització de la maternitat. Ell proposava una criança acollidora i amorosa, però no exempta de petites errades que frustraven el nen, però que permetien el seu desenvolupament psíquic. Perquè aquestes petites errades permeten que a poc el teu fill les aconsegueixi tolerar i no es desintegri davant de la frustració. En definitiva, ser pares prou bons, amb les nostres errades, mostrant les nostres virtuts i defectes, perquè així incorporarem en ells aprenentatge d'una major tolerància a la frustració. El que ens ha passat i ens està passant és tot un exercici de tolerància a la frustració. Deixem de banda les hiperproteccions, afrontem les pors i l'ansietat, que hi són, i facilitem l'autonomia de les nostres criatures. Tots hi guanyarem. I acabem amb la textura que l'Estel, una nena que fa casal a la granja, ha associat a aquest confinament. Els còdols de riu, diu ella, els he trobat eterns, igual que aquests dies, junt amb la palla, que m'ha fet angúnia, igual que portar tanta estona la mascareta. I la Paula diu, la textura de la pedra volcànica l'he associat a la ràbia, l'avorriment i l'estrès d'estar tancats tants dies a casa. Escoltem-los i confiem en ells. I com diem sempre quan acabem aquest programa, sigueu lúdics, sigueu positius i sigueu, malgrat tot, alegres. Fins al proper programa. Petons. Cada pas que fas són noves les formes que deixes empremtes sopils que mereixen atenció en tot moment.
De forma simple i clara.